Cada dia al matí amb nosaltres.
Onze i 48 minuts, tercera hora de programa en els minuts finals, encarant aquesta recta fins a les 12. Molt bé, han passat les festes, han passat Nadal, teníem a les noies de l'Institut Sitges de Pedagogia, Psicologia i Coaching intentant donar-nos quatre claus per veure com superaven les festes, les hagin utilitzat o no, les festes ja han passat, i ara ve allò de la rutina quotidiana, el dia a dia, la rutina. Mònica, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Carla, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què és la rutina?
La rutina és allò que ens salva moltes vegades de la desesperació i del caos. És veritat, la rutina, bueno, són totes aquelles accions que fem de manera mecànica perquè les tenim interioritzades i que ens permeten saber què passarà en cada moment de la nostra vida.
I és cert que la tenim una mica mal vista, la rutina?
Sí, desgraciadament sí.
Aquell allò, torno sí. a la rutina, sí, com, sí, qui, sí. com qui literalment es fica dins un pou una altra vegada i espera que hi hagi una nova temporada de vacances per poder-se rescatar. Per què la tenim tant?
Potser perquè s'associa a obligacions. Sobretot amb els nens ho associen així, és una que no els agrada. Es passen tot l'any, els adults també, ens passem tot l'any treballant, esforçant-nos i tot agendat, que és el que ens marca la rutina, que quan arriba vacances i ens desfem d'això i ens permetem improvisar, llavors costa tornar a reenganxar. A més, el cos també és molt traïdor amb aquestes coses. Ens permetem llevar-nos més tard, anar-nos a dormir més tard, menjar quan volem, mengem el que volem. Llavors, tornar a fer unes pautes, el cos li costa.
Us hauria de preguntar si en genèric és bo que hi hagi aquests contrastos tan potents entre els períodes de vacances i la vida quotidiana, que ens generin aquestes sensacions, o si literalment tot hauria d'estar en un, diguem-ne, una mica més d'equilibri, que el retorn no fos tan... No fos vist d'aquesta manera tan negativa i que les vacances no fossin vistes com aquesta esperança, gairebé diríem il·lusionant.
Bé, també pensa que... Jo personalment crec que està bé, poder gaudir de... Sí? Jo penso que està bé.
Que es marquin aquests períodes
sí,
així
sí,
molt.
Perquè sí,
perquè
són necessaris.
Perquè la monotonia no agrada a ningú.
Clar, clar.
Rutina és monotonia?
Ho associem amb monotonia. El que passa que potser li hauríem de donar un altre enfoc i mirar-ho des de que si respectem una rutina obtindrem espais de llibertat. En el sentit de que com que ja hem fet el que tocava, el d'entremig el podem gaudir. Quan no ens posem una rutina, ens comencem a saltar horaris i fer coses estranyes i és quan ens comencem a atabalar.
I si resulta que la rutina és allò que al final ens agrada?
La rutina, jo crec que és, no és un tema de que ens agradi o no, és un tema de necessitat. Vull dir, al final és com el cos, no? El cos com a eina biològica, doncs té uns horaris, unes regulacions. Llavors, la rutina no és més que també acompanyar aquests horaris, aquesta regulació del cos. Llavors, necessitem la rutina, necessitem, doncs, això, enquadrar les coses en moments determinats, que tinguin sentit, que siguin coherents. Llavors, la rutina no és alguna
dolenta.
Cosa dolenta.
De fet, per exemple, anar-te'n a dormir sempre una mateixa hora ajuda el cos a saber quan ha d'estar despert i quan ha d'estar dormint.
D'acord, i és una rutina.
Si un nen el fas anar a dormir avui a les 9, demà a les 10, demà a les 12 i es desestabilitza aquesta son, al final l'endemà ha estat tan cansat que no gaudirà ni la seva rutina ni el seu espai de llibertat.
Necessitem rutina.
Sí.
Rutines.
Sí.
Jo crec que les rutines són imprescindibles. Mm.
Rutines vol dir hores de dinar, hores de sopar, hores de dormir, hores de... Un mínim.
Un mínim. No significa, a vegades la gent s'ho agenda tot cada hora, i potser això és el que la gent atabala. No cal. És un mínim per estar, per tenir un benestar al final.
I que està molt lligat amb el tema d'hàbits. Mm. Són hàbits i rutines, no? Llavors, això ens dona benestar, benestar emocional, equilibri emocional, ens dona benestar físic, ens dona benestar de salut. Vull dir que les rutines ens ajuden a estar bé. Què passa? Que el que hem de revisar, com sempre, si aquelles rutines que tenim ens agraden, com tot. Vull dir, hi ha gent que realment tornar a la rutina li significa un sacrifici. Potser.
Tenint en compte que no ens pot agradar tot, no?
No, clar. Bueno, però sí que hem de procurar sempre fer el més a prop d'allò que volem. Ara hem de revisar, pues, això, si la feina que fem ens agrada, si la vida que vivim ens agrada, si això és el que hem de revisar. Perquè a vegades sembla que trencar les rutines, això, és no tornar a veure, pues, els companys, ni tornar a treballar, no?, durant un temps. Llavors, el problema no és la rutina, el problema és que allò que fas no està en coherència amb els teus desitjos.
Ara, qui t'escolta, potser pensarà, em resulta més fàcil esperar les vacances de Setmana Santa que començar ara a reconstruir tot allò que em pot agradar o no em pot agradar o com canviar-ho.
Sí, però clar, nosaltres no podem...
Teniu l'obligació de dir això.
Està clar. I a més, amb tota la creença de que sempre es pot viure millor. Sí.
Perquè és diferent una rutina, com deia la Carla, amb nens que amb adolescents... que en persones madures, que la bellesa?
Jo penso que sí, en el sentit de que els nens ho veuen tot molt més imposat. La seva rutina és imposada per externs, normalment pels adults. O sigui, no es llevaran voluntàriament a les 7 del matí per anar a l'escola.
I molts adults tampoc es...
Clar, però els adults al final hi ha una compensa econòmica i no queda d'un altre remei perquè si no no paguem factures. La realitat és aquesta. Els nens això no ho tenen perquè ja tenen plat a taula, tenen les joguines, tenen les coses necessàries. Aleshores, bueno, ho viuen diferent. També és veritat que potser amb els nens el que hi ha és una diferència d'adaptació a la nova rutina. Per exemple, quan passen els períodes de vacances tan llargs,
sí,
que és la gran diferència amb els adults, és molt complicat dir-li a un nano, te'n vas a dormir cada dia a l'hora que sigui, a les 10 o les 11,
sí,
per
sí,
exemple.
Sí, o ens hem passat 3 setmanes de festes llevant-nos a l'hora que s'ha volgut.
Clar. Què passa? Llavors, si l'intentes fer aixecar a les 7 del matí, el nano no pot amb la seva ànima i és que s'adormen a les aules. I per això també la progressió d'exigència de les classes al principi són menors. En canvi, jo sempre recomano de dir, comencem a posar la rutina una setmana abans d'inicis de classe. No significa que et aixequis a les 7, però no te'n pots anar a dormir a les 11 del vespre. T'has d'anar a dormir, doncs, a les 10, a les 9 i mitja, comencem a sopar a l'hora que toca, comencem a fer els dinars, perquè la tornada és molt més lleugera. És diferent deixar de dormir una hora que deixar de dormir 3 o 4 hores.
Ara és obert, però, un petit meló. I ja se sopa a l'hora que s'ha de sopar. Ja s'aixeca la canalla a l'hora que s'ha d'aixecar.
Al final és, ja dormen les hores que han de dormir.
Per exemple.
O
per aquells que diuen a la vegada són les 11 de la nit i veus nens pel carrer o quarts de 12. I abans, no sé si dir, fa anys enrere, marcava molt, fins i tot la televisió, marcava molt allò, l'hora d'anar a dormir.
Sí, hi havia, no?
Allò que recordem tots de la cançó de Vamos a la cama, ha desaparegut, no sé si dir, el rellotge en moltes cases.
El que passa que, seguint precisament aquest rellotge, hem de mirar quin rellotge té el nen. Al final ens recomanen dormir 8 hores, però hi ha nens que necessiten dormir més, hi ha nens que necessiten dormir menys, hi ha nens que mengen més, hi ha nens que mengen més.
Com les persones grans, no?
Exacte. Aleshores ens hem d'adaptar a aquestes coses. El nen que s'està a les 9 del vespre donant bots al llit sense parar posant nerviosa tota la casa, que s'aixeca a la seva hora i que manté bé el dia, doncs si no vol anar a dormir i ens podem estar mitja horeta més o fer alguna dinàmica perquè es tranquil·litzi, la podem fer. Ara, si ell se'n va a dormir a les 9 del vespre, s'aixeca a l'hora que s'ha d'aixecar i va a dormir tot el dia, o està irritable, aleshores hem de mirar perquè està passant alguna cosa amb la seva son.
Mm-hmm. Però pensa que això també ens passa als adults,
sí,
eh?
Sí, sí,
sí. Sí que és veritat que comentaves amb els nens, i jo sé que teniu el programa...
Exacte, que en parlem amb en Roman sobre això,
coses.
Sobre la necessitat de marcar pautes i límits, no?
Exacte, però jo diria que aquest malestar que crea en el nen també és el malestar de l'adult, sí, no? Que llavors es transforma en un altre símptoma.
És a dir, que es transmet.
Clar, llavors si jo no cuido el meu cos i no cuido la meva alimentació i no cuido els meus hàbits, doncs al final sortirà amb estrès, amb ansietat o...
Esclar, per Nadal ens deies, ens ho hem de prendre una mica tot, no massa a la valenta, perquè en aquestes festes pot passar de tot. Molt bé, el retorn a la vida quotidiana, tres quarts del mateix?
Sí, al final, la setmana que ve estarem tots arrutinats. O sigui que amb una setmana de marge estarem tots una altra vegada com si no hagués passat res. Llavors, res a la vida ho has d'aprendre tant a la valenta, perquè patir no és bo. Vale? Tenir inquietud sí, però patir no et porta enlloc. Al final tot arriba, i el cos mateix i la vida dels altres i el teu entorn et va portant en aquesta rutina. Sí que tu deies, sí que faig un incís, que abans parlaves del tema dels beneficis de la rutina en nens, que explicava la Carla, i en els adults, i jo faria l'incís també amb la gent gran. Amb la gent gran sí que és molt important la rutina, i a més ho veiem molt, no? Perquè la rutina jo crec que els permet envellir amb més qualitat. Segur. Segur, perquè és un moment on perdem facultats a nivell de memòria, a nivell de pensament. Mm-hmm. Llavors,
necessitem ordre.
Clar, l'ordre ens permet continuar cuidant-nos, no? com cal. Llavors, de fet, moltes vegades, què passa quan comencen les demències? Que el que s'altera són les rutines.
Està clar.
Clar.
L'ordre de les coses, no?
Llavors, mentre tinguem la facultat de cuidar-nos, podem tenir un envelliment molt més saludable.
Una qüestió, per què hi ha persones que els agrada tant la rutina i hi ha persones que no els agrada gens? I en canvi hi ha persones que es troben molt a gust en un entorn, no sé si dir molt marcat, molt pautat, molt ordenat. És una qüestió de personalitat?
És una qüestió de personalitat. Al final, rutines tenim tots. El que passa que hi ha gent molt estricta i hi ha gent més flexible. Però tots tenim rutines, tots quan ens aixequem més o menys a la mateixa hora, dinem més o menys a la mateixa hora, anem a treballar més o menys a la mateixa hora, ens dutxem... El que passa és que hi ha gent molt més estricta o molt més inflexible, que necessita ser molt més metòdica, i gent que és més... Bueno,
sí, al final és potser... No sé, m'atreviria a dir que potser és fins a quin punt algú es permet la sensació de saber què passarà o què no passarà, que és el que deia la Mònica, o que permet amb els... Jo parlo des de la vida de nens,
sí.
Els permet saber... o què passarà després, i de passada ens estalviem el i ara què, això és perquè t'estan dient a crits digue'm què passarà en el futur, o sigui, digue'm si em falta alguna cosa, alguna rutina, alguna...
Que no hagi d'anar preguntant i ara què toca, què passa,
si un
no?
Nen ja sap que arribo a casa, deixo la motxilla, breno, faig els deures, me'n vaig a dutxar, em poso el pijama i no sé què, no pregunta, sap quan pot jugar, quan no pot jugar, vull dir, l'estrès familiar baixa
molt. I per tant la qualitat de vida puja, eh?
Exactament. Sí.
Mònica, Carla, gràcies.
Gràcies a ti.
En 15 dies tornem des de l'Institut Sitges de Pedagogia, Psicologia i Coaching. I a tots vostès, demà a les 9, una nova edició del Matí amb Nosaltres. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al Matí amb Nosaltres.